Curset d'estiu antimasclista.
És fàcil d'entendre que, sense respecte ni suport mutu, l'espècie humana degenera. Però això no importa la classe dirigent que inventa tota una ciència falsa per intentar provar tot el contrari. Piotr Kropotkin.
El gall i la gallina estaven al balcó. La gallina s'adormia i el gall li fa un petó.
Dolent! Dolent! Dolent més que dolent! I què dirà la gent?
Que diguin el que vulguin, que jo estic molt content.
Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar.
Set d'estiu antimasclista al matí de Catalunya Ràdio. Descobrim, desmuntem el masclista que tots portem dins, fins i tot sense voler, perquè, desenganyeu-vos, el masclisme no són els altres. Què ens passa als homes? Rubén Sánchez, bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Psicòleg i formador que els dijous ens ajuda a deconstruir-nos, a revoltar-nos i transformar...
Sense pèls a la llengua.
Exacte, la masculinitat hegemònica a la tòxica en una d'alternativa i de desobedient. I per masclista, Rubén, déu-n'hi-do les cançons infantils que estem escoltant. I potser hauríem de començar per aquí.
El missatge i la lletra és tremenda, no?
El senyor Ramon enganya les criades.
Crec que les empaita, fins i tot.
Les empaita directament. El gall viola la gallina i...
Que està dormida, no?
Què dirà la gent? Que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
A planxar i a netejar.
Potser si no volem perpetuar el masclisme, hauríem de començar per aquí, pel masclisme de llar d'infants. Avui parlem del mascle alfa i l'autosuficiència. El nostre sistema social, econòmic, cultural dibuixa un home ideal que és fort, oi? Que no plora, que no deixa aflorar els sentiments, no s'ho pot permetre, és racional, és un home competitiu, és egoista, és independent, es dedica a les coses importants, la feina, la política, la ciència, manté i gestiona una família amb madura quan cal, pot ser dur, pot ser repressiu, pot ser violent. Rubén, encara s'espera de nosaltres que siguem John Wayne? El que se surt de l'estereotip és menys home?
Sí, ser autosuficients al 100% és impossible, no? Perquè aquesta masculinitat hegemònica marca aquest camí, precisament. Sí,
és una fal·làcia, això no...
Una fal·làcia total.
No podem ser, no hem de ser autosuficients.
És impossible, som interdependents. Una altra cosa és que el que està passant ara és que s'està explotant, no?, a les dones en benefici d'uns, no? Això és el que hem d'acabar amb tot això.
És una mica el principi del mascle alfa, és aquesta autosuficiència.
Totalment. El ganador del pan, que li deien, no? És a dir, el rol de proveïdor, no? Proveïdor, però...
El guanyador del pa, és, podem dir, el darrer bastió que li queda a la masculinitat hegemònica. És una mena d'excusa que utilitzem, és a dir, unes expectatives impossibles de poder adquisitiu, que l'allibera de les taxes domèstiques, és a dir, jo guanyo el pa... Llavors les cures no me n'encarrego jo.
És la millor excusa, jo penso, no? Arribar a casa cansat i despreocupar-se de tot.
I no s'hi val allò de comparar, bueno, jo porto el cotxe a fer la revisió de la ITV o jo canvio una bombeta, llavors no cal que netegi el vàter.
És més, sap fer servir el darrer iPhone, però no sap fer servir el programa de la rentadora.
Exacte, o l'escobeta del
vàter.
Moltes variables embolcallen aquest pilar de l'autosuficiència. Una de les més practicades és exercir la capacitat de mentir i manipular per aparentar, per exemple, amb l'estatus socioeconòmic, no? Per crear un personatge, anem al mateix, el mite del mascle...
Oi?
Això és mascle alfa.
Totalment.
Ben que si tens poder, si tens diners, llavors tens les dones que vulguin, cauran rendides als teus peus, i això ho veiem...
Uns cotxes estupendos,
i no? I això ho veiem als anuncis, fins i tot, de desodorant.
Desodorant, de perfum, oi? És a dir, apareixen per tot arreu aquesta imatge de si tens poder, si tens estatus, si ets guapo, si ets ric, doncs tindràs unes dones que són top models, no?, al voltant teu.
Val tot per ascendir en aquesta piràmide del poder? Cal trepitjar, cal enganyar, cal ser estratega per tenir èxit? Què et dona aquest èxit? Què aconseguim potenciant aquest mascle alfa, aquesta competitivitat? Per respondre aquestes preguntes i atacar al darrere dels quatre pilars de la masculinitat hegemònica, aquesta autosuficiència, avui hem convidat l'Heinrich Geitz-Lega, que és psicòleg i psicoterapeuta especialista en intervenció amb homes de l'associació Conexus. Bon dia.
Hola, bon dia.
El model tradicional, deia el Rubén, de l'home guanyador de pa, és l'excusa perfecta per no fer les tasques domèstiques, per no fer la cura de la família?
Exacte, no? Jo crec que, com dèieu, ens desconnecta de l'essència humana, no? Com a mamífers socials que som interdependents. I amb l'excusa de ser els que guanyem el pa, de ser autosuficients, de ser d'usos, doncs ens desconnectem també de les tasques de la cura, fins i tot també de l'autocura, perquè per poder fer això ens hem de desconnectar també de les nostres pròpies emocions, les nostres pròpies necessitats, no? I això comporta riscos fins i tot per la nostra salut com a homes, no? Té efectes terribles en les nostres parelles, en els nostres fills i filles, aquesta desconnexió de les emocions i del món de la cura, però també té conseqüències per nosaltres mateixos.
Clar, les dones, doncs, amb aquest model estan assumint 3,5 hores més de treball domèstic i de cures, no?
que els homes.
I això és una bestiesa, no? Mm. I això són estudis no, objectius.
De fet, no, us acabo de treure aquest últim informe sobre l'estat dels pares al món, on es resumeixen resultats sobre paternitat i la participació en la cura dels homes de 23 països amb ingressos alts o mitjans, i allà, a més, diu no només el que acaba de dir el Rubén, sinó que en els últims 15 anys els homes només hem avançat 7 minuts al
7
dia.
Minuts en quants anys?
En 15 anys, Déu 7 Déu. Minuts diaris, eh? I per l'altra banda diuen que per arribar realment al 50% hauríem de fer 50 minuts més al dia.
Però estem al 2019, aquesta excusa del guanyador del pa. La dona s'ha incorporat fa dècades al mercat de treball, moltes parelles, els dos membres de la parella treballen, o pot ser el contrari, que qui treballi sigui la dona i no l'home? Aquesta excusa no cau?
Jo penso que com és un tema tan invisible, és a dir, el treball és tan invisible, el treball de cures, sí, i domèstic, com que no té valor, no cotitza, no...
Clar, no cotitza, és tan invisible que quan
que no
contractem
compta.
Algú...
Exacte.
I són cobren bé.
I qui acostumen a ser les contractades?
No són homes.
Dones immigrades. És a dir, doble explotació, doble precarietat, doble opressió. Uh-huh. Per tant, això està claríssim que no compta.
No, està clar, no? I fins que no donem valor a aquestes tasques reproductives i no només a les productives, valoritzem les tasques de cura, les tasques de cura de persones dependents, no només fills i filles, no? Ara es parla molt de la paternitat perquè és una entrada fàcil i perfecta i molt bona, en realitat, per implicar els homes en els temes d'igualtat i en els temes de la participació en la cura. Però també hi ha altres persones dependents que necessiten cura. Uh-huh. La nostra parella necessita cura. Nosaltres necessitem autocura, no?
És a dir, els nostres pares.
Els nostres pares, exacte, no? Persones malaltes. És a dir, fonamental que els homes donem valor i entrem en aquest món de la cura, el conquistem, igual que les dones han conquistat el món productiu.
De com el món laboral s'ha d'adaptar per afavorir aquesta justícia social, no? I aquesta igualtat, perquè és que si no, és a dir, per molt que hi hagin, que sí, evidentment, no, esforços individuals de cadascun de nosaltres, només faltaria, per perdre aquesta comoditat d'estic cansat, no? Estic cansat, ja no faig res, no em tombo el sofà i agafo el mando la tele, sinó que les empreses també facilitin tots aquests canvis a nivell d'horaris, conciliacions, no, permisos...
En aquest sentit, els permisos són, evidentment, la llei, no, que tenim ara, que els permisos parentals s'igualen.
S'allarguen,
no?
a nivell europeu...
Sí, a nivell espanyol, en principi...
Però a la pràctica, no, qui s'agafa la reducció de jornada, qui s'agafa les excedències, són les mares.
Evidentment, no és suficient, no? Amb les condicions legals i amb les lleis. Però això marca el camí. Falta implicar, com diu el Rubén, les empreses per donar realment facilitats per la conciliació, facilitats per realment que els homes s'agafin aquests permisos. I veiem que un fet és que les empreses més punteres a nivell mundial estan molt avançats en aquest, mm-hmm. en aquest camí, perquè saben que han de tenir cura dels seus empleats i les seves empleades. És una cosa que cada cop més es demana, i per mantenir el talent les empreses capdavanteres estan avançades.
És un peix que es mossega la cua. Si no hi ha conciliació, hi ha bretxa salarial.
Clar, més d'un, no? Entre un 25, no? I un 35% menys, sí, sí. Per la mateixa feina. Sí, sí. És a dir, que això es vegi com a natural, no? Com a normal, és el que trobo escandalosament perillós, no? Si parléssim amb directores d'escola o professores i diem, quan el teu alumne es posa malalt o malalta, a qui truques? Jo estic segur que en el 90%...
Primera opció és la mare.
Primera opció és la mare. Mm-hmm. És tremendo. És a dir, que això s'integri com a natural i normal és perillós, perquè jo crec que perpetua tota aquesta estructura masclista que estem parlant.
I com ho canviem, això? Com s'estructuren les famílies amb formes d'organització més democràtiques? Hauríem de copiar el model de les cooperatives?
Clar, el David no, ens apuntava no, l'altre dia.
El David Fernández.
El David Fernández, estructures més horitzontals, no, més transparents, més assembleàries... No? Aleshores, que hi hagi aquest respecte mutu de totes les paraules i totes les autoritats dins d'aquesta família més cooperativa, poguéssim dir, no? I no tan piramidal, tan jeràrquica, d'aquesta autoritat del pare, que semblava que tothom arribava a casa, no? Li ensenyaves les notes a la mare i la mare, m'han quedat tres, no? I la mare deia, bueno, fill, has fet el que has pogut, però ja veuràs quan vingui ton pare a la nit, no? I aleshores tothom a tremolar ja, no? Aleshores, aquesta autoritat masculina, no? Del mascle alfa, com dèiem, s'ha de canviar.
Autoritat masculina, mascle alfa.
Vale.
¿Qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo?
Es algo normal.
Algo normal.
Yo iba a clases de ballet.
¿Lo ves?
Sí, para tu abuela. Para niñas, no para chicos, Billy. Los chicos juegan al fútbol o boxean o luchan. Pero, joder, no hacen ballet.
¿Quién va a clases de lucha?
No empieces, Billy.
No sé qué tiene de malo.
Sabes perfectamente qué tiene de malo.
No lo sé.
Sí que lo sabes.
No lo sé.
Claro que sí que lo sabes. ¿Por quién me tomas?
Es Billy Elliot. Res a veure amb la paternitat activa.
Al final fa un canvi, no?, el pare, que també ho hem de dir. Hem
li costa.
De fer spoiler, li costa.
Dues hores, però...
però al final de la pel·lícula dius, bueno, hi ha esperança.
Passem d'aquest home dur...
Era el líder de la lluita obrera de la seva... No podia que els seus companys que li seguien en aquestes manifestacions poguessin dir, el teu fill està fent ballet. Això era, no?, per ell era un insult, no? Això havia de revelar-se.
No, i és interessant com moltes vegades unes lluites obliden les altres,
exacte,
no? I al final la lluita pels drets de les dones són les lluites que cauen de les altres.
És molt interessant, no? Sí. Com el pare diu, home, per favor, ballet, boxa, lluita, karate, taekwondo, lo que sigui, no? Però ballet no.
I què t'assemblen les cançons infantils amb què hem començat el programa, Enric?
No, és tremendo, no? Perquè creen el caldo de cultiu per aquesta, no? Aquests estereotips de gènere, aquests models de masculinitat i feminitat que no, estan d'una manera com molt tàcita, no? Ningú fa cas directament en aquestes cançons o aquestes pel·lícules, però creen un ambient, creen un discurs social del que no ens podem alliberar directament, que ens atravessa d'alguna manera, no? I que orienta les nostres eleccions a la vida, no? I tremendo, no? El gall i la gallina, especialment interessant, no? com és el camí, jo ja estic content. No
que diguin el que vulguin.
No m'importa el que diuen les altres, però sobretot no m'importa el que diu la gallina, no? Uh-huh. que no? L'he fet una violència sexualitzada amb ella.
Aquestes cançons, aquestes tradicions, apuntalen, no? Apuntalen als escenaris perquè es produeixin qualsevol tipus de violència masclista. No? És perillosíssim per això, no? Perquè amb l'humor, la tradició, la costum, una cantarella, no? Una música, doncs va calant tot un missatge subliminal. No? És a dir, de fet, a moltes publicitats s'havia prohibit aquests missatges subliminals. No? Per què no, quan parlem de cançons populars o d'educació a la infància, no? Mirem quins jocs, quines músiques... quines dinàmiques s'estan creant perquè generen, no?, el que deia Henry, no?, aquest caldo de cultiu.
I lo interessant és que últimament sí que comença a haver-hi alguns anuncis que donen un missatge positiu, no, de la masculinitat. Per exemple, el de Gillette, no, que potser coneixeu, no, que és el millor que podem tenir, no, no, el millor que podem tenir com a homes, o podem donar com a homes, i que ha rebut crítiques per les xarxes socials ferotges, no? que ha estat molt interessant, però hi ha aquest moviment, no? Sortosament, que alguns anuncis prenen un altre camí.
Sí, hi ha també, m'assembla, un detergent que crec que és a Sebi, no? A la Sebi, que es mostra a famílies diferents, doncs dos homes, no? Que conviuen, dues dones, no? Més gran, més petit, és a dir que, bueno, canviar una miqueta i tots dos assumint tasques domèstiques, no? Que és una imatge que ha de ser molt més natural.
Paternitat activa, busquem pares corresponsables. Uh-huh. Explica'ns una mica què implica.
Bueno, implica principalment prioritzar i donar valor a aquestes tasques de cura de fills i filles, i cura de la llar, i cura de la parella. Implica, no, prendre's aquest permís, si el podem tenir, i assumir el 50% d'aquestes tasques, no? I com dèiem, això significa que els homes de promig hem de fer 50 minuts més
cada dia d'aquestes cures i tasques domèstiques, no? Clar, potser...
I un tema és el temps, i un altre tema també, però és les habilitats i les capacitats que hem de tenir, que els podem adquirir si no els tenim, no? I en allà sí que potser cal també ajudar els homes a aprendre la cura, no? Aprendre la cura de fills i filles, aprendre, si cal, aprendre com fer anar una rentadora, doncs sí, aprendre com fa anar una rentadora, si sabem rentar el cotxe, sabem rentar els plats, és a dir, això també és un tema, i potser amb la cura dels fills i filles tenim a vegades més, o de persones dependents, tenim a vegades més dificultats per creure'ns que som capaços de fer-ho, no? I allà és interessant.
Sí, no deixa de ser una altra excusa, no? Moltes vegades que arriba i mira, és que jo no sé, a mi em surt malament, a tu se't dona millor, no? Són arguments molt, molt utilitzats, i després quan deies tu allò del cotxe, jo m'imaginava aquell home de 50 anys traient-li amb cera el cotxe, que queda perfecte, no? I després és incapaç de netejar un vidre del menjador, no? A la finestra del menjador.
Potser per deixar d'abusar de la nostra posició de superioritat, per reduir el nostre poder, d'entrada el que hauríem de fer és adonar-nos-en, ser conscients que formem part, sense haver-ho triat, d'un col·lectiu privilegiat pel sol fet d'haver nascuts homes, i a més, si podem afegir blancs, potser heterosexuals, sense discapacitats. Ens adonem o creiem que ens es mereixem aquestes posicions de privilegi?
Jo crec que això és probablement el segon gran repte, no? De desconstruir les masculinitats, és ser conscients dels privilegis que tenim i renunciar a aquells als que podem renunciar. Hi ha privilegis als que no podem renunciar, però d'altres que sí. No?
Tots podem, els que puguem, clar.
Exacte. Podem no ocupar tants els espais públics, podem escoltar més i parlar menys, sobretot si hi ha dones, no? A la taula. Hi ha altres privilegis que no podem renunciar, no? Per exemple, el no tenir por a ser assetjats o agredits sexualment és un privilegi al que no podem renunciar, el tenim.
Li llegíem al Carles Foguet: soc masclista en la mateixa mesura que soc catòlic. És a dir, no em cal ni ser practicant, no cal ni que sigui creient, però, vaja, m'hi reconec en molts més sentits dels que voldria. Soc masclista com soc catòlic.
Bueno, ja no només a nivell cultural, no? sinó a nivell ideològic, no? És a dir, per estar socialitzat en el patriarcat, jo crec que ja incorporem tots aquests esquemes en el nostre ADN. I, per tant, és una rebel·lió, no?, contra tot això. És a dir, és una actitud conscient, responsable, de rebel·lia contra tots aquests rols i mandats de gènere que tenim assignats.
Tenim l'alegria de viure, tenim la sort de ser aquí. Volem arribar més enllà, sabem que no serà fàcil camí. Reservem totes les forces perquè quan el dia arribi tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. Let's go.
els collons.
El curset d'estiu antimasclista del Matí de Catalunya Ràdio sempre l'acabem amb aquest crit a l'esperança, al canvi. Avui ho fem amb la cançó Les criades de la roba estesa. Va, per acabar, quins canvis pràctics proposeu als oients en la seva vida quotidiana per deixar de ser mascles alfes, per deixar de ser falsament autosuficients? El P3, l'ABC, quin seria?
Doncs que facin el 80% de les tasques domèstiques, ja només el 50%. Per tant, que desobeixin aquest mascle alfa que porten dins i que netegin amb tant d'èmfasi el vàter de casa seva i la cuina de casa seva i la campana dels fogons
com el cotxe.
I sí, que siguin conscients de les seves pròpies necessitats i les seves pròpies vulnerabilitats i les puguin tolerar i acceptar i conviure i expressar, demanar ajut també quan la necessitin.
Els hi proposo un repte, que s'apropin a les persones que tinguin al voltant amb algun tipus de dependència i es mullin en les tasques de cura, perquè és una experiència, jo he tingut a la meva sogra molt a prop aquests mesos i és molt interessant per connectar emocionalment amb les altres, amb tu mateix. És una experiència molt gratificant.
Per aprendre, doncs, oients, ja teniu deures. Enric Gechliga, psicòleg i psicoterapeuta, Rubén Sánchez, psicòleg i formador, moltes gràcies per aquesta cinquena classe ja del curset d'estiu antimasclista i per haver-nos ajudat a desmuntar el mascle alfa i l'autosuficiència. Bon dia i bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Escolteu amb atenció aquest crit que ara ressona entre murs blancs i parets. Escriurem la bona nova, no patiu, avies i mares. Cantarem vostra cançó, farem que per tot s'escolti el gran dolor del vostre cor. Trencarem les deixelles, estriparem tan sols les criades. Ara baiten aquell tal senyor.
El Matí de Catalunya Ràdio amb Albert Segura.